Senyores i senyors, benvinguts al nou espai, al nou programa de la cara B del rock and roll. Doncs aquí seguim i prosseguim amb una horeta de rock and roll, tots els estils, totes les èpoques, tots els idiomes. Us parla Ariel Santa Maria, que fa el programa cada dia, aquest programa La cara B del rock, magnífic, increïble, supercanyero, que s'emet cada divendres de 9 a 10 a la nova ràdio i repeteix diumenge si no hi ha retransmissió esportiva, de 6 a 7. I aquí nosaltres tenim el nostre convidat il·lustre, el Jordi Villanueva. Bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda, Ariel, d'estar amb tu, com sempre, una setmana més, al programa La cara B del rock, explicant les novetats musicals, les efemèrides i tot el que convingui i tot el que surti de les notícies actuals del món de la música. A La cara B del rock.
Sí senyor, del rock and roll. Bé, i avui doncs seguirem, ja anirem tancant, ja potser serà el penúltim capítol d'aquest cicle monogràfic dedicat al 50 aniversari del Deep Purple. Penseu que estem parlant d'una formació que es va fundar fa 50 anys, que per això doncs estem celebrant el 50 aniversari del primer disc que es van publicar, que es deia Deep Purple, l'any 1968, i actualment doncs segueixen en actiu. El 2017 van publicar el seu 20è disc d'estudi, han publicat un munt de directes, hi ha hagut un munt de canvis, un munt de transformacions, i avui ja ens anem directament cap al Deep Purple els anys 80, els Deep Purple, quan van retornar a la formació, diguéssim, més exitosa, que va ser doncs el Mark II, amb un disc que es deia Perfect Strangers, i començava el disc amb aquesta cançó que escolteu ara mateix, que es deia Knocking at your back door, trucant a la porta del darrere. Sí, començant amb una música de tensió. Realment va ser un gran àlbum, A veure, no va ser el Made in Japan o el Deep Purple in Rock, però va ser un gran àlbum, sí. We'll be right back. Doncs així sonava d'increïble aquest tema dels Deep Purple dels anys 80, perquè estem parlant ja de gairebé de mitjans dels anys 80, perquè aquest disc se va publicar l'any 84. Els Deep Purple originals s'havien desfet l'any 75, a l'època del Mark III, que hi havia el David Coverdale i el Glenn Hughes, i a principi dels 80, doncs, bueno, per problemes financers d'alguns membres, com l'Ian Gillan, que es veu que havia muntat diversos negocis i estava en números vermells, em sembla que també havia muntat una tenda de motos, de Harley Davidson o de Choppers al centre de Londres, i li havia anat com el cul, perdó. Doncs, bueno, va parlar amb el Richie Blackmore, fent el Glenn, com se deia ara, el baixista de Deep Purple, com se deia, no? Glenn Hughes, el que hi havia abans, el Roger Glover, que era amic personal de l'Ian Gillan, malgrat que l'Ian Gillan i el Richie Blackmore feien molts anys que no es parlaven. Doncs el Roger Glover, que tocava llavors amb el Richie Blackmore en Rainbow i feia productor dels discos de Rainbow, que tenia molt d'èxit, molta tirada, doncs va fer de mitjaner entre l'Ian Gillan i el Roger Glover perquè tornessin a ajuntar-se i fer servir el nom de Deep Purple amb la formació Mark II, que eren doncs l'Ian Gillan a la veu, el Richie Blackmore a la guitarra, el Roger Glover al baix, el John Lord al teclat i l'Ian Pace a la bateria, que per cert el John Lord i l'Ian Pace llavors estaven en Whitesnake i van tenir que plegar a Whitesnake a marxes forçades per tornar cap a Deep Purple, cap al redil, A més també hi havia com un reclam, o sigui, tal com havia passat amb els Led Zeppelin, que es van desfer l'any 79 o l'any 80 amb la mort del John Bonham, doncs amb els Deep Purple hi havia com un revival, Molta gent doncs amb la nova onada de British Heavy Metal que hi va haver grups com Iron Maiden o Judas Priest, que havien grans bandes que havien superviscut als anys 70, o Def Leppard i Scorpions i tot això, doncs la gent heavy, a través de la gent que teníem dels anys 80, teníem entre 15 i 20 anys, vam descobrir els Deep Purple doncs, a través d'aquests altres grups, no? Que, com dient que els pioners havia sigut, el Deep Purple havia sigut un dels pioners, i el Riff of Smoke on the Water era de Deep Purple, que ho havies escoltat en un munt de versions. Inclús hi havia èpoques que veies bandes que tocaven patxanga, que en sec fent algun tema de rock i es posaven a tocar Deep Purple, i parlo jo d'experiència pròpia. I bé, Jordi, doncs ja enrotllo la banda, perdoneu. Què es pot dir d'aquest disco, Perfect sí, sí. Strangers?
Pues del Perfect Strangers és el 11è àlbum d'estudi de la banda britànica de hard rock Deep Purple, que va publicar en setembre del 1984 aquest disc. És el primer àlbum del grup després de la separació de l'any 1976 i és el 5è àlbum de la formació clàssica amb Ian Gillan, el Blackmore, el Pace, el Lord i el Glover. I una de les, bueno, des de l'àlbum Who Do When Think You Are l'any 1973. I més coses sobre el Perfect Strangers, Ariel, que te penso contar-te més coses, és que les versions del LP i casset van presentar 8 cançons, mentre que el CD del disc continua la cançó extra Not Responsible, que en castellà vol dir nada responsable. Perfect Strangers va ser un àlbum que va ser remasteritzat i reeditat el 22 de juny de l'any 1999. I va comptar amb 9 temes, a més amb una cançó extra, Sons of Alaric, que havia sigut publicada anteriorment com a cara B del senzill Perfect Strangers. El disc va pujar la posició número 5 a les llistes de Gran Bretanya i el 17 a les llistes Billboard dels Estats Units. Cannon at Your Black Door va ser la cançó que més canvis va sofrir durant el seu enregistrament en viu.
Sí, durant la seva gravació.
I Perfect Strangers i Under the Gun van ser editades en videoclip per apoyar la promoció de l'àlbum.
Sí, va ser un àlbum molt mediàtic, Vull dir, ràpidament una banda que feia 8 anys o 9 anys que s'havia desfet, en plan barallant-se com a guino, cadascú anant a la seva. En sec, doncs, amb aquest àlbum es va fer una promoció bastant bona i els veies, va ser com una notícia mundial, gairebé. Jo recordo que ho van anunciar per televisió, per les ràdios, com si s'haguessin tornat a juntar els Beatles, per exemple, o un grup d'aquestos tipus Pink Floyd, que s'haguessin separat, i en sec, no?, que els Pink Floyd també es van separar als anys 80, quan van acabar el The Wall i tot això, i després com si haguessin tornat a juntar els Pink Floyd originals, no?, o amb el Syd Barrett, o amb el David Gilmour, amb el Roger Waters i tot això. Doncs Deep Purple va ser alguna cosa així, i a més eren les cares conegudes les cares més mediàtiques del Deep Purple, que és el Mark II, la formació justament que havia gravat el Made in Japan, que molta gent, doncs, molta gent només coneixia a Deep Purple a través d'aquest disco. Teníem a millor els que ens agradava el heavy al principi dels 80, teníem el Tokyo Tape de Scorpions, teníem el Number of the Beast d'Iron Maiden i teníem el Made in Japan del Deep Purple. Vull dir, no podia faltar a la discografia selecta doncs d'un paio que li agradés el d'això, no? que li agradés el heavy metal i coses d'aquestes.
I també el curiós que se va enregistrar el 29 d'octubre de l'any 1984.
Sí, doncs anem cap a una cançó que a mi m'agrada bastant d'aquest disc, que es titulava Nobody's Home.
Now I see my
Doncs bé, aquest era aquest tema increïble, un tema doncs, que tenia bastanta marxeta, bastanta marxa, i ara doncs, m'havia punxat una altra cançó que hi havia amb aquest disc, que era doncs, potser la cirereta, era la primera cançó de la cara B d'aquest disc, que es titulava, doncs, d'aquesta cançó es titulava com el disc, Perfect Strangers. I era també un... també van fer un videoclip sobre aquesta cançó. Us la deixo ara mateix. Si ja estarem del damunt el Deep Purple d'aquesta època. Doncs així s'acaba amb aquest pena de crescents o de suspens, aquesta cançó Perfect Strangers d'aquest àlbum de Deep Purple, que era el novè àlbum d'estudi, i tenia aquesta cançó, una cançó que tractava sobre les experiències i els sentiments d'una vida anterior i de la manera que aquestes sensacions, doncs, cantades per Ian Gillan, se connectaven amb el temps present, però de manera que tant una sensació de la vida anterior com la actual eren perfectes, estranys perfectes, per això es titulava així aquesta cançó, Perfect Stranger, i cal dir també que era una de les cançons favorites, preferides del Ritchie Blackmore, perquè no tenia cap solo de guitarra ni cap solo de teclat, o sigui, sí que hi havia riffs i coses, però no hi ha el típic solo que tenien totes les cançons dels Deep Purple en aquesta època. Quant a l'àlbum, doncs, bueno, cal dir doncs, que ha dit abans el nostre company Jordi Villanueva, es va publicar el 29 d'octubre del 84, es va gravar a l'agost del 84 i bé, va arribar en bones posicions i bé, i sobretot era doncs, la cosa, la gran motivació, la gran crida, no sé, la gran d'això que tenia l'àlbum, el ganxo que tenia l'àlbum era que estava integrat pels cinc Deep Purples, no fundadors, però sí els que havien sigut més mediàtics, els que havien tingut més èxits, els que havien alçat el nom del grup a dalt de tot, compartint primeres files amb Black Sabbath, Rolling Stones, Led Zeppelin, s'han convertit en els pares del heavy metal, amb el que s'anomena popularment com el Mark II, el Mark II, que eren doncs, el Ritchie Blackmore, l'Ian Gillan, el John Lord, l'Ian Pace i el Roger Glover. I bé, Jordi, ara doncs ja passem directament cap a les efemèrides musicals, que es pots dir aquesta setmana, sí, mira, que s'està acabant ja el mes de febrer, el mes de gener del 2019.
Sí, sí, sí. Bueno, jo te parlaré d'efemèrides del mes de gener, però te vull parlar-te d'una molt concretament, del We Are The World, que es va fer l'any 1985, tal dia com avui, 28 de gener. La cançó va ser composta per Michael Jackson i Lionel Richie.
Ah, sí, això va ser un escàndol, va ser una increïble, va ser una cosa molt mediàtica, una cosa que es juntessin tant rockstars i popstars de llavors. Qui hi havia cantant? Bueno, Michael Jackson?
Sí, sí, i també va comptar amb la producció de Quincy Jones.
Sí, que també està el productor de Thriller d'aquesta època, que havien tret el Thriller fa un any, sí, sí.
I que també va estar amb el Michael Jackson amb el Thriller també. Quincy Jones també està darrere del We Are The World. I que l'àlbum va comptar amb 21 estrelles del pop anglosajones per recordar fons per a la lluita contra la fam en Etiòpia. Entre els artistes convidats hi havia Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Kenny Rogers, Billy Joel o els mateixos Michael Jackson i Lionel Richie també. El single que contenia la cançó es va posar a la venda el 7 de març de l'any 1985 i en fi, i va recordar fons per a la lluita del fan contra Etiòpia i a més, anys després se va fer-se pues, una altra cançó diferent, una altra versió diferent, però això ja ho explicarem en qualsevol moment al programa, sí, també.
Què vol dir? Aquesta cançó doncs, va tenir moltes ventes, no? Va tenir molt d'èxit,
sí, 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 va tindre
per recaptar contra la fam d'Etiopia. Sí, sí. I després això ja ho va organitzar tot el PAC, el Bob Geldof.
El Bob Geldof.
Sí. Que era aquell actor que sortia, és un cantant d'un grup que es deia The Bottom Rats.
Sí, sí, correcte.
I al mateix temps doncs, era un actor que havia sortit a la pel·lícula de Pink Floyd, The Wall, que feia de protagonista, de Mr. Pink.
Sí, correcte.
Com l'alter ego de Roger Waters, que surt final fent de nazi i s'arrapava el cap i les celles. I bueno, en fi, era una pel·lícula molt bona, eh? Jo crec que The Wall de Pink Floyd, ja la comentaré més endavant, era com un videoclip gegant, sí, no? És com el Ben-Hur dels videoclips.
Espectacular, espectacular.
Sí, sí.
El The Wall de Pink Floyd és un clàssic total del món de la música.
Doncs si sembla, posem la cançó aquesta.
Sí, sí, escoltem el We Are The World, que val la pena.
Sí, sí, increïble. Recordem vist. Quan se va publicar exactament? És que no ho he escoltat bé abans.
Bueno, se va publicar oficialment el 7 de març de l'any 1985, però la cançó va començar a gestar-se el dia 28 de gener del 85. O sigui que el gener va sortir ja la cançó, però oficialment el 7 de març.
Molt bé, molt bé. Doncs escoltem ara mateix. Wow. Qui no l'ha escoltat mai o ballat lentes amb aquesta cançó?
USA for Africa, We Are The World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
Better day, just you and me.
Bueno, doncs seguim fent aquesta mena de bypass que fem pel programa La Cara B del Rock, on doncs comentem efemèrides, no?, per netejar una mica les orelles de la cosa temàtica que estem duent a terme. Quina altra efemèride sí. pots dir, Jordi?
Una altra efemèride important del món de la música és que l'any 2009 va morir el teclista de Lyle Skinner, Billy Power, a la seva casa a Florida, a Jacksonville, als Estats Units. Tenia 55 anys.
La mítica banda de rock sureño, Lyle Skinner, eh?
Sí, que es va unir a la banda a l'any 1972 com a Rodler. L'any següent, a l'any 1977, es va convertir en membre oficial de la banda, i en 1977 va resultar gravement ferit en un accident aeri en què moriren Robin Van Zandt, el guitarrista Steve Gaines i el vocalista Casey Gaines.
Joder, la meitat
del grup. O sigui que balla historial, eh?
Se'n va anar a prendre pel sang, la meitat del grup.
Balla historial.
I passava molt als Estats Units, això dels accidents, sí, que moriessin rockstars per accidents aeris, com allò que va passar als anys 50, el Richie Valens.
Sí, el Richie Valens, que també va morir en accident.
Richie Valens, no sé qui més hi havia, també.
Sí, el Richie Valens i...
Aquell de les ulleres, el... que era rockabilly i mulleretes, sí. No recordo com se deia ara.
Sí, no
recordo. Bueno, va morir 3 o 4, eh?
Sí, va morir, sí, que es va fer apicular la bamba.
Sí. Hòstia, no recordo el Jimmy Fitzgerald, no recordo qui eren els altres. Un era el de Grand Big Whopper, que era un que cantava sempre amb un telèfon, i l'altre era aquell que els Beatles eren molt fans d'ell. A banda de l'Elvis, els Beatles eren molt, molt fans. I també... no sé si hi ha hagut altres accidents aèris, però em sembla que també el cantant que encara viu, un dels inventors del rock and roll, em sembla que era el Jerry Lee Lewis o l'altre, no me'n recordo ara.
El Jerry Lee Lewis encara continua avui.
Sí, no, però hi va haver un altre cantant de rock que va tenir un accident d'aviació i es va salvar. I per donar gràcies a Déu, es va fer... El Little Richard, perdó. Sí, ara... Aquest paio es va salvar i gràcies a salvar-se es va fer predicador. Perdona, gràcies a Déu que s'havia salvat de l'accident aeri.
Sí. Ara que m'ha vingut la memòria, que se m'ha refrescat la ment, entre l'accident aeri que va morir amb Richie Valens, bueno, que també estava Billy Holly,
sí.
el Charles Perry de Big Whopper,
sí.
I que va morir la madrugada del 3 de febrer.
O Buddy Holly, això, deia, Buddy Holly, que era
el de 1970.
John Lennon era un gran fan del Buddy Holly, sí.
A la població de Clash Clare, en Otago, en Estats Units.
Però deixem els oients que acabin d'escoltar aquesta cançó, que gran clàssica del rock and roll, de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. We'll be right back. acabem d'escoltar aquest gran tema dels Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, un gran tema doncs, que ara feia, doncs, comentat el George d'efemèride que havia mort doncs, el seu teclista. Anem directament cap a un altre àlbum del Deep Purple que es titulava The House of Blue Light, que es va publicar el 12 de gener de 1987, o sigui, ara fa ja 32 anys. Va ser potser l'últim àlbum que es va fer amb la formació aquesta clàssica del Bar Chu. Potser van fer un altre més, no me'n recordo, però bueno, doncs ja no va ser... Era un gran disc també, eh? A veure, evidentment no va complir les expectatives del Perfect Strangers, que és el disc que es va fer anteriorment. Tampoc va complir les expectatives del que esperava la gent, doncs que esperaven que els Deep Purple, havent tornat a juntar aquestes 5 persones, tornarien a fer grans àlbums com Machine Head, In Rock, etc, etc. Però clar, ja eren gent, ja s'havien fet jaios, entre cometes, perquè el món de la música, del rock i derivats, doncs envelleixes molt ràpid. La Yang Yilan ja no tenia aquella veu portentosa que tenia a l'època del Made in Japan, aquells falsets, aquells aguts, els podia fer, però encaixi, Yilan és un gran cantant de rock en general, no? Però ja li costava més fer aquells d'això, i el Ritchie Blackmore doncs cada vegada s'havia tornat més egocèntric, més insuportable de tractar. Havia tingut una carrera triomfal amb Rainbow, havia descobert el Ronnie James Dio, havia fet uns grans discos, diguéssim que els anys 70, de l'any 75 i l'any 78, entre l'any 75 i l'any 83, doncs en Rainbow tenia tant d'èxit o més que Deep Purple, vull dir que, i bueno, doncs van voler tornar-se a juntar perquè havia una demanda, sobretot per la nostàlgia aquesta, per part dels fans, que volien que tornés els Deep Purple, i bueno, i finalment doncs, en fi, doncs, van fer una gran gira també l'any 85 que van tocar a Barcelona, on un servidor els tenia que anar a veure, però no va poder perquè estava estudiant la selectivitat del COU. Llàstima, m'he anat a veure-ho, i es veu que gent que conegueu que es van anar a veure, doncs al mig del concert, el Ritchie Blackmore es veu que es va emprenyar perquè es van equivocar, van fer algun sol, alguna peça instrumental, algú del grup es va equivocar, no sé si es va equivocar el teclista, el John Lord, o es va equivocar el Roger Glover, que el tio va agafar la guitarra i la va llançar a terra i va marxar de l'escenari, i va estar doncs 5 minuts sense aparèixer, i tothom se va quedar quadros, no? El tio se va emprenyar amb el grup i va marxar, i el Deep Purple van seguir tocant igual, i al final, al acabar la cançó, doncs la gent va xiular, van fer com una pausa de 5 minuts o 10 minuts, van anar a parlar, això al concert de Barcelona, es veu que va passar això, algo semblant, van parlar amb el Ritchie Blackmore, van convèncer que sortigués a l'escenari, i bueno, llavors ja aquí van acabar el concert. Bueno, històries a banda de la cara del rock, doncs escoltem aquesta primera cançó que obria aquest àlbum, The House of Blue Light, dels Deep Purple, publicada l'any 1987, que es titulava Bad Attitude, actitud dolenta. Amb un sol instrumental. Això sí, ja era el so aquest de Deep Purple, ja era vuitantero, ja no era un so dels anys 70, que tothom havia descobert els Deep Purple, esclar.
Rock.
Bueno, doncs acabem d'escoltar aquest gran tema del Deep Purple, del disc The House of the Blue Light, que era, doncs, bueno, doncs tenia doncs, la seva marxa, també la seva canya, digueu-li com vulgueu. I també cal dir que aquest àlbum doncs, va tenir, bueno, no va tenir l'acceptació que he dit abans com el Perfect Strangers, però això sí, es veu que durant la gravació, doncs, i durant la gira de del Perfect Strangers de l'any 85-84, la gira mundial que van fer, doncs hi havia problemes. Es veu que durant la gravació d'aquest àlbum de House of Blue Light, doncs encara hi va haver més problemes. Es veu que el Richie Blackmore sempre va comentar que aquestes cançons se van gravar més d'una vegada degut a les constants discussions que hi havia entre els membres, com la volia fer així, l'altra la volia fer allà, i a més el Ian Gillan també va dir que no sentia l'esperit de la banda, la marxa de la banda, l'esperit de la banda, el que fos dintre d'aquest àlbum. És una pena. Què es pots dir més d'aquest àlbum, Jordi?
Sí, te puc comentar-te que The House of Blue Light és el dulce àlbum d'estudi de la banda de hard rock de Deep Purple, que es va publicar l'any 1987, i és un disc clàssic de la banda. El dato curiós del disc, que va ser un procés llarg i dificultós, que va tindre moltes pegues durant el seu enregistrament.
Sí.
I Richard Blackmore va assenyalar que la majoria de les cançons havien sigut gravades d'un cop per tindre discussions amb els membres del grup, que es van totes, se van enregistrar totes de cop, però va tindre conseqüències amb els membres de la formació. Sí. I això, i també va remarcar que no sentia l'esperit de la banda amb l'àlbum, però amb els temes Call of Wall i Bad Altium van ser editades en videoclips per apoyar la difusió de l'àlbum. I la versió en LP va comptar amb cançons més curtes i amb el CD també. La versió de l'àlbum es va fer l'any 99, perdó, i van incloure versions de l'LP amb la corresponent reducció de temps total de totes les cançons del disc.
Bueno, doncs posem ara una cançó per il·lustrar això, que seria Call of the Wild, la trucada del salvatge, que és aquest tema doncs, que escoltarem ara mateix. Estic part de l'any 87, en plena, diguéssim, si em permeteu, en plena etapa de decadència.
Yeah.
Bé, doncs finalitzem el programa d'avui de la cara del rock. Com podeu veure, doncs, i part, doncs, tenien aquí fent aquest hard rock tirant cap a l'AOR. Doncs bona nit, gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per estar una setmana més i es tornem a escoltar la setmana que ve a la cara B de rock, tots els divendres i els diumenges per la tarda a la Nova Ràdio, a www.novaradio.cat.
Això sí, si no hi ha retransmissió esportiva. I ara, bueno, ara ha passat això amb els Reus. Déu-n'hi-do. Com estan les coses a la ciutat, sí. A veure si s'arregla i podem, i es pot solucionar aquest tema de la Lliga i tot això, no sé. És que no, és increïble que s'hagi arribat a aquests extrems.
I també que us ha parlat Jordi Villanueva. Fins la propera setmana.
I adéu, Santa Maria. Doncs salut i força rock and roll. Adéu-siau, bona nit, petonets.
Adéu, bona nit.